7 minuts passen de 8:45. Des de l'any 2007, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha participat en la celebració anual del Dia Europeu de la Protecció de Dades. Aquesta jornada se celebra cada 28 de gener, enguany aquest divendres. Com que un dels principals objectius de la celebració d'aquest dia és donar a conèixer el dret a la protecció de dades al conjunt de la població, per aquest dia s'han organitzat la jornada La Coordinació Interna de la Protecció de Dades a Europa. De la tasca de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en volem parlar avui al Tots per Europa amb la seva directora Esther Mitjans. Esther Mitjans, bona tarda, com va?
Bona tarda, pues molt bé.
Des de fa uns anys es té en compte la protecció de les dades en l'empresa pública, també en la privada. Es compleix aquest dret?
De fet, el que hi ha hagut és que introduir la cultura de protecció de dades. No és un dret massa conegut, però jo crec que de mica en mica aquests anys, jo crec que precisament la gent s'ha donat compte. Per tant, bé, la valoració és optimista i positiva.
No és un dret massa conegut pels consumidors o per qui no han de fer públiques aquestes dades?
Bueno, de fet, per tothom, el consumidor no coneix que té aquest dret. És a dir, aquest dret en definitiva significa que pot controlar qui té les seves dades personals, que se sap d'ell, quines dades té i per quina finalitat. I evidentment qui té dades personals, sobretot amb les noves tecnologies, s'acumulen moltes dades personals, el que té que fer és gestionar-les bé. Si és l'administració pública, donar confiança al ciutadà que les seves dades no es tractaran malament, que no arribaran en mans de qualsevol. Per tant, jo crec que és una cultura, un coneixement que de mica en mica s'està adquirint.
I pel que fa a la garantia d'aquest dret, a Catalunya, a Espanya, estem en bona posició respecte a Europa?
Jo crec que sí, perquè de fet el que hi ha és una legislació que és a nivell de tota Espanya, una llei orgànica, perquè no es deixa de ser, és un dret fonamental i això potser és el que cal aclarir. I, evidentment, el que hi ha també és un règim bastant fort, potser perquè aquesta cultura no existia i s'ha hagut de fer una legislació que moltes vegades potser, per segons quins anys, és una miqueta forta, perquè, evidentment, al sector privat poden haver-hi multes molt, molt altes. En el sector públic el que es fa és declarar que hi ha hagut una infracció, que pot ser molt greu o lleu, però certament que de fet, hi ha una legislació que, en certa mesura, ha estat inclús... ha sigut de model per a alguns països, per exemple, França, que de fet ells només feien observacions, recomanacions, no entraven d'una manera tan incisiva. I, per tant, jo els puc dir que la legislació espanyola no està, diguéssim, en un nivell inferior al de la resta dels països europeus. En tot cas, no deixa de ser una aplicació d'una directiva europea. Per tant, les legislacions són bastant similars.
Parlant d'aquesta llei aprovada l'any passat, quines novetats ha incorporat?
Però, de fet, és una llei que només es refereix a la garantia institucional, només es refereix a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, perquè si es tractés d'entrar-hi dintre del dret, evidentment, es tindria que fer amb una llei orgànica, perquè, com he dit, és un dret fonamental. El que s'ha fet amb aquesta llei és, per un costat, donar compliment a l'Estatut en quan feia referència en que calia que aquesta institució fos una institució més independent, per tant, li ha donat més legitimitat i també ha aclarit les competències al Estatut i, per tant, calia recollir-lo en una llei i, a més, també aquesta llei el que ha fet és introduir mecanismes de prevenció, perquè en aquest àmbit la prevenció, l'Autoritat Catalana dona molta... fa molta incidència, perquè creiem que és un dret que en el qual és important que no es vulneri, perquè el resultat, la restitució d'aquest dret és difícil moltes vegades. Per tant, la prevenció és essencial.
Mecanismes de prevenció, també de control?
Evidentment que les tenim, sí, naturalment, capacitat d'inspecció i, evidentment, també capacitat de declarar infracció i si es tracta d'un ens privat que gestiona un servei públic, aleshores el que hi ha és una sanció econòmica.
Clar. I quin és l'àmbit d'actuació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades?
En principi, és a l'àmbit públic. tota la gestió de la informació que es faci per part d'un organisme públic, sigui un ajuntament, sigui una universitat, sigui un hospital, sigui un departament, és a dir, totes les administracions públiques estan dintre de l'àmbit competencial. Però també aquell sector privat que gestiona dades que, de fet, en nom d'una administració. Perquè, com vostè sap, moltes vegades es produeix una externalització i, per tant, el que cal és que el dret del ciutadà, de fet, sigui garantit, que això no es ressenteixi. Per tant, tenim un àmbit competencial més gran que altres autoritats de protecció de dades al resta d'Espanya. Per exemple, més que l'Agència de Basca de Protecció de Dades o inclús l'Agència de la Comunitat de Madrid, que de fet amb l'Agència Catalana serien les tres autoritats que amb l'espanyola funcionen en el territori espanyol.
Mm-hmm. Potser és una pregunta ingènua, però per què tenen tant valor les dades per les empreses? Perquè ens converteixen en potencials clients, potser?
Naturalment, si és possible, apareix el negoci del màrqueting personalitzat. Uh-huh. És a dir, les dades personals tenen un valor i potser la gent no es dona compte perquè no altera el seu pressupost mensual i les dona d'una manera molt alegre, una mica com si fos una propina, però després es dona compte que ha afectat la seva qualitat de vida. Et truquen a qualsevol hora, evidentment... moltes vegades les donem amb massa facilitat. Moltes vegades anem al supermercat i ens diuen ah, vol vostè aquesta targeta? No, serà gratis. Aleshores li tens que dir el que m'està dient vostè és que vol les meves dades personals gratis. És vostè que les vol gratis, les meves dades. No és que m'estigui oferint alguna cosa que sigui gratis. Per vostè tenen un valor.
Clar. I aquestes trucades al telèfon mòbil d'altres operadores a la teva que es poden perllongar durant setmanes, no?
Evidentment. És difícil de controlar, hi ha mecanismes, però evidentment estem sotmesos. Però moltes vegades són el resultat de que en un moment donat hem signat un contracte i no hem llegit suficientment la lletra petita. Mm. Ara també és cert que tenim la capacitat de cancel·lar. És a dir, encara que en algun moment, potser perquè ens hem despistat, hem pogut acceptar que les dades les poguessin enviar altres empreses del grup, bé, sempre ens queda la possibilitat sempre de poder dir que les cancel·lin les nostres dades.
I una mica el que dèiem abans, no sé si amb les noves tecnologies la protecció de dades ha adquirit més força que abans.
De fet, la raó de ser de la protecció de dades precisament són els riscos de les noves tecnologies. Mm. Les noves tecnologies són molt importants perquè significa és una eina importantíssima per al progrés i, per tant, a dir que realment és realment una gran avantatge que tenim nosaltres. No podríem viure sense moltes de les tecnologies. Ara se'ns fa inconcebible. Ara també és cert que les tecnologies tenen alguns riscos. El que hem de fer és utilitzar les mateixes tecnologies per, de fet, també protegir les dades personals. I això és possible moltes vegades.
I amb aquest avanç espectacular de les noves tecnologies, no sé si la realitat va per davant de la legislació. És a dir, si la legislació està adaptada a les demandes de la societat.
No, això es pot oblidar. Sempre la realitat va per davant.
Sempre supera, no?
Sempre. En qualsevol àmbit, ja més enllà de la protecció de dades. Però potser, evidentment, en un tema de protecció de dades, aquí això és evident. Estem en un entorn, a l'entorn d'internet, que suposa un repte impressionant per les dades personals. Per tant, aquí, a més, és un entorn on realment no hi ha... de fet, el que hi ha són legislacions nacionals, però, evidentment, fraccionades, perquè hi ha proveïdors de serveis que diuen que és difícil respectar i dir que la legislació d'un país és aplicable, amb la qual cosa el que ens trobem és que és molt important la formació, i aquí l'Agència Catalana sí que fa un esforç important perquè els usuaris sàpiguen ells també utilitzar, entrar, conformar la màxima privacitat quan entren dintre de les polítiques de privacitat, que per mi són polítiques d'ambigüetat, perquè són molt llargues, molt complexes, moltes vegades ni tan sols, o potser només són en anglès. El que sí que és cert és que és molt important l'actitud dels usuaris. I evidentment, el que també és cert és que cap cap proveïdor de serveis està fora d'una normativa. S'està anant cap a una normativa internacional, el que diem uns estàndards globals de protecció de dades, però evidentment també hi ha obstacles polítics, lògicament, però aquest és el desig de totes les autoritats de protecció de dades que es reuneixen cada any per debatre els temes més, de fet, les qüestions més difícils que es poden plantejar, els reptes més grans. Sobretot si ens referim als col·lectius més indefensos, és a dir, per exemple, els nens, que de fet poden conèixer tecnologies però no tenen els criteris que tenen els adults.
De fet, a internet moltes vegades ens demanen que ens registrem i no mirem què implica. És aquella lletra petita que sol ser molt llarga i densa, no? Ens ho hauríem de mirar, això?
Sí, perquè no deixa de ser el contracte.
Clar.
No deixa de ser un contracte. I, per tant, és el contracte que anem a signar i després, evidentment, tot el que posem en internet, realment perdem el control. Per tant, el que hem de fer és intentar que aquest control el puguem exercir al màxim possible. I en aquest sentit, qualsevol dels consells pensa que és el que penges, que la contrasenya sigui forta, no donis la teva adreça i el telèfon, la teva adreça personal i el telèfon, inclús per raons físiques, de seguretat física.
Sí.
Utilitza un e-mail específic per les xarxes socials perquè no puguin entrar en la llista dels teus amics. Bé, evidentment, nosaltres donem molts consells i moltes vegades ho fem, insisteixo, en aquest nucli, aquest sector dels nens, però sapiguem que també arribarem als mestres, que també arribarem als pares i estimulant una mica els pares que vigilin, que no és com estar veient la televisió quan un nen està davant d'un ordinador.
Clar.
Per tant, si els nens són molt petits, també aconsellem que l'ordinador estigui en un lloc cèntric de la casa, i donem... En altre cas, és com obrir la porta de la casa i deixar que els nens surtin a jugar sense cap indicació.
I si ens truquen d'una agència, no sé, per exemple, immobiliària, ens demanen informació i volen agafar les nostres dades, estan obligats a explicar-nos que aquestes dades seran protegides?
És evident. De totes maneres, jo dubto que algú truqui desconegut, i avui en dia tothom ja està una mica cremat, que algú truqui i li donin les dades simplement, evidentment, d'alguna manera...
Sí, però sempre hi ha mecanismes, no?, de vegades.
Sí, sempre hi ha maneres una mica de fer-ho, i certament el que tenen és... també podria ser que vols comprar un producte o una roba i et diuen, no, et ficarem en la llista de clients si ens dones les teves dades. I així tindràs promocions. I, evidentment, és una manera, en definitiva, d'obtenir les teves dades personals. Però, clar, el que és cert és que en aquest cas... Bé, ells, evidentment, estan sota la normativa de protecció de dades, ells estan obligats a dir què és el que faran amb aquestes dades, qui les tindrà i bé, que a més pots exercir els teus drets d'accés, de rectificació i de cancel·lació.
De cancel·lació, Tenim total dret, no?
Sí, evidentment. Sí.
Perquè les dades per se no tenen caducitat.
Per si mateixes?
Sí, vull dir, les empreses que les tinguin allí es queden, no?, normalment.
Sí, el que passa és que a l'empresa tampoc li interessa no tenir una dada personal que no estigui actualitzada.
Clar.
Aquest, el valor es perd. En algun sector, evidentment, ja s'estableixen períodes determinats. Nosaltres hem fet una instrucció sobre les videocàmeres, perquè la imatge no deixa de ser una dada personal, i, de fet, el termini que donem és d'un mes per poder mantenir. I pensi vostè que, en canvi, al Canadà, les imatges que es graven es dona un temps d'una setmana, per dir, ni vostè quina diferència, no? Allà són més curosos. Però, evidentment, depèn. En tot cas, el dret de demanar la cancel·lació el tenim com un dret que està dintre del dret de protecció de dades.
Ja. Doncs, Esther Mitjans, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, moltíssimes gràcies,
Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat.
Fins una altra. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Tots per tots. Els capvespres compromesos de la Com.